Catalunya al dia. Amb Quim Balaguer.
Els mestres no cedeixen en el seu pols contra el govern i el govern tampoc cedeix per a contestar els docents. Així, enrocats els uns i enrocats els altres, hem arribat al primer dels tres dies de vaga unitària que hi ha convocats per aquests mesos de maig i juny. I per la banda dels educadors, els ànims estaven força encesos, com s'ha pogut veure ja a primera hora del matí en diversos talls de carretera que han col·lapsat els accessos a Barcelona i altres vies importants del país. I la indignació continua fent-se ben palesa ara mateix a la manifestació que ha començat fa tot just mitja hora al centre de la capital del país. Mestres en peu de guerra contra l'immobilisme del govern de Salvador Illa. I, a més, el recent episodi d'infiltració dels Mossos en una assemblea de mestres no ha contribuït gens a acostar posicions. L'últim exemple és d'avui mateix. Des del sindicat majoritari USTEC es planteja una nova proposta d'augment retributiu inferior a la que es demana inicialment, però la consellera no afluixa.
Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria doncs que, bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
Em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden, no, a acostar posicions.
Demà passat, sindicats i el departament tornaran a trobar-se cara a cara a la taula de negociacions. Però, ateses les posicions actuals, es fa difícil pensar que el govern millori l'oferta que va pactar amb Comissions Obreres i la UGT i que la resta de sindicats s'hi acabin conformant i adherint. Tot apunta, doncs, que el calendari de mobilitzacions fixat fins al 5 de juny es mantindrà invariable. Des d'aquí, una abraçada als pares i ànims.
Catalunya al dia.
I en aquest Catalunya al dia també us explicarem que la producció del corriol com a negre atura el transport de sorra a la platja entre el Vendrell i Calafell. Àngels López, bon dia.
Molt bon dia.
Aquest petit ocell, una espècie amenaçada típica de platges sorrenques, està en plena època de cria ara, i per tant les vibracions i el soroll de la maquinària pesant el perjudiquen molt.
Sí, l'Ajuntament de Calafell critica la mesura, tem que si no es transporta ara la sorra, les platges no estaran llestes a l'estiu. Es queixen, a més, que només els han fet aturar a ells.
És l'únic lloc de tot el litoral on s'estan fent obres que s'exigeixen aquestes mesures. Immediatament al costat, a la del Riuet de Coma-ruga, i allà no s'estan exigint aquestes mesures. De fet, cap mesura.
I des del Pallars Sobirà, el nostre corresponsal ens explicarà que les restes de 9 civils que els franquistes van torturar i executar en plena guerra l'any 1938 continuen sense aparèixer.
És la coneguda com la fossa de l'hostal d'Aidí, amb veïns d'Unarres, Calarre i València d'Àneu. És la tercera vegada que els arqueòlegs proven sense èxit de localitzar-los.
Jo espero que continuem amb la recerca i que els puguem trobar ben aviat. És una reivindicació molt important de cara a la família i a la gent gran que han explicat que van viure els aconteixements.
I sentirem l'Ignasi de Ribot i de Valle. Ell és l'advocat en actiu més vell de Catalunya. Té 100 anys i és de Girona.
I va ser alcalde d'aquesta ciutat fins al 1979 i fa uns dies encara van als jutjats a defensar un client.
Estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida.
Després el sentirem perquè en Fèlix Martín ha pogut fer-li una entrevista. I us parlarem també en aquest Catalunya al dia d'un bastó molt especial. És un bastó inspirat en Gaudí i que, finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona, serà lliurat al papa en la seva visita a Catalunya. Aquest ha estat un matí molt complicat a les carreteres pels talls de professors a diferents punts. Com ho tenim a aquesta hora, equip viari Clàudia Serra?
Hola, bon dia. Doncs ara la situació ja s'ha normalitzat. Sí que tenim, però, les retencions habituals d'aquesta hora a l'entorn de Barcelona. Destaquem circulació complicada a la Ronda Litoral, sentit Llobregat. Hi ha retencions des de Sant Adrià fins a la Barceloneta i des de la Zona Franca també cap a la Barceloneta en sentit Besòs. Fora de Barcelona, atenció, perquè la C-55 a Olesa de Montserrat està tallada per la fuita d'un producte químic.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri alerta amb les pluges que poden caure qualsevol moment a partir d'aquesta hora, oi? On poden ser més fortes?
Bon dia. Doncs segurament a la zona prelitoral, a la Catalunya central i al nord-est del país, nord de la Costa Brava i Pirineu Oriental, és aquí on aquests ruixats i tempestes sempre irregulars poden caure localment amb forta intensitat i amb calamar-se. No es descarten ruixats i tempestes a qualsevol altre punt de Catalunya a mesura que avanci la tarda i arribi al vespre, però sempre menys importants que en aquestes zones citades.
N'estarem ben pendents. Gràcies, Francesc. I quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia, els esports, avui amb quins continguts, el del Serra?
Doncs hores després de celebrar el títol de Lliga pels carrers de Barcelona, el primer equip del Barça ha tornat aquest migdia als entrenaments per preparar el partit de Lliga de demà al Camp de l'Alavés. Ahir unes 750.000 persones van sortir als carrers per acompanyar la Rua Blaugrana. El Girona aconsegueix sumar un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani a l'últim minut. Els de Mitchell acaben empatant a un i ara tenen 2 punts de marge sobre les places de descens. El Lleida Club de Futbol oferirà demà una roda de premsa per conèixer els detalls del grup inversor que ha de garantir el futur del club. També la EM treballa aquests dies per dissenyar l'estructura tècnica de la temporada que ve. I el Consell d'Administració del Nàstic, en un comunicat, ha condemnat els actes vandàlics contra els vehicles dels jugadors i els tècnics aparcats al nou estadi de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets.
Som a la Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb David Badia a la sotsedició, Imma Matas a la producció, Dani Jiménez del control tècnic i Montse Duran al control central. Avui us parla en nom d'ells Quim Balaguer. Ara passen 6 minuts de la 1. Comencem.
Catalunya al dia.
És el so que fan aquest migdia milers de mestres i professors que s'estan manifestant des de fa una mitja hora al centre de Barcelona per reclamar una rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials. Avui es fa la primera jornada de vaga de les 3 que hi ha convocades fins a final de curs i, segons el Departament d'Educació, el seguiment és d'un 11%. USTEC, el principal sindicat del sector, ho eleva, en canvi, al 70%. El sindicat, que lidera les protestes, assegura que si els donen 400 euros mensuals d'increment, podrien desconvocar-les. Anem, doncs, cap a la unitat mòbil del centre de Barcelona amb Matilde Seoane i Sara Cañete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Quim. Doncs mira, en aquests moments la capçalera de la manifestació just està entrant a plaça Sant Jaume. Aquí hi ha moltíssima gent. Nosaltres no tenim encara xifres oficials de participació, però sí que podem dir que aquesta és una nova demostració de força, de capacitat de mobilització del col·lectiu de mestres i professors i la resta de personal educatiu que treballa als centres públics. Recordem que avui el personal dels centres concertats també està cridat a la vaga i que també s'han manifestat aquest migdia per part dels sindicats, doncs una mica l'expectativa posada en el que pugui passar en aquesta reunió de dijous, on tornaran a seure tots junts amb el govern. Des del sindicat majoritari, des d'USTEC, ja avisen que és, diuen, responsabilitat del govern desescalar aquest conflicte, que tot dependrà de la proposta que ells puguin posar sobre la taula, i recorden que continuen esperant que algú accepti, algú prengui responsabilitats per l'afer de la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm, i no mostra voluntat negociadora.
Un missatge que també donava Laura Gené, la portaveu de la CGT, que sobre les 17 vagues convocades fins a final de curs diu que si el govern creu que això només va de sous, no té ben posat el termòmetre.
17 dies de vaga, tot un curs de jornades de mobilització, una darrere l'altra, no són només pels sous. Estem davant d'una situació d'emergència educativa. Necessitem urgentment baixar les ràtios a totes les etapes. Necessitem més recursos per la inclusiva. Necessitem més recursos per l'estructura.
De fet, Quim, sobre les declaracions que indicaves de la portaveu d'Usteca, ara en aquestes declaracions prèvies ha volgut deixar clar que els 400 euros no és una proposta en ferm del sindicat, sinó que seria una possibilitat d'arribar a un terme mig respecte als 700 que demanaven inicialment, però que, evidentment, aquest conflicte no només s'atura amb això. I, de fet, aquest és un missatge amb el que molts dels docents que avui ara aquí s'estan manifestant doncs també coincideixen. Els hi hem demanat què els semblava aquesta pujada salarial, si això per ells seria una xifra satisfactòria, i tots ens deien que no va d'això.
És que no sé si són 200, 400, on està la barrera? Jo crec que no és una barrera, jo crec que són mesures concretes de dir, a partir d'ara la ràtio no són 27, perdona, si hem de fer inclusió no són 27, són 22, són 20... En una escola com la nostra, un institut de màxima complexitat, és això, de per norma. I, a més, més suports.
Necessitem recursos a les aules per atendre millor l'alumnat. El sou, home, a tots ens agrada cobrar més, no? Però és una més a més.
Doncs avui aquesta jornada de vaga i mobilitzacions massiva, i a l'espera de veure dijous si finalment es pot desencallar o desescalar d'alguna manera aquest conflicte que tot el curs que s'arrossega.
Gràcies, Sara, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs amb aquest ambient als carrers sembla difícil que dijous es pugui arribar a un acord. I més, quan des de la Conselleria d'Educació es manté que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid i no dona cap senyal de voler anar més enllà pel que fa a l'increment salarial per mestres i professors, Montse Poblet.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó, la consellera, ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims que dificulten els acords i ha reiterat que no contempla arribar fins als 400 euros mensuals que proposen.
Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents que puguin donar suport per atendre doncs aquesta diversitat i aquesta complexitat.
En la mateixa entrevista, Niubó ha parlat de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Assegura que ningú va informar el seu departament d'aquest operatiu, reclama explicacions, però evita qüestionar els comandaments dels Mossos.
És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, Departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu, i per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra, hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi, doncs, de la Direcció General de Policia.
De fet, demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per donar explicacions sobre aquest tema.
I ara s'està fent la manifestació, però les protestes han començat així a primera hora del matí. Protestes en hora punta que han provocat aquest matí molts problemes de trànsit. Els docents han tallat vies amb molt volum de circulació, com l'AP7 al Vallès, la C32 al Maresme o la Ronda de Dalt a Santa Coloma de Gramenet. Talls que s'han allargat entre 40 minuts i una hora, i això ha acabat amb la paciència d'alguns conductors que s'han acarat, Montse, amb els manifestants.
Sí, el primer dels talls s'ha fet a les 7 del matí a la Ronda de Dalt de Barcelona, sortida 19 a Santa Coloma de Gramenet. La protesta ha ocupat els dos sentits de la marxa durant una hora. La mateixa ronda també ha estat tallada de 7 a 8 a l'alçada de Mundet. Minuts després, d'un quart de 8, s'ha tallat la C32 a Mataró, tots els carrils en direcció cap a Barcelona. Un tall que no s'ha retirat fins passades les 8, quan la cua arribava fins a Arenys de Mar, a 11 quilòmetres. Hi ha hagut moments de tensió quan un conductor s'ha dirigit cap als manifestants, els ha arrencat la pancarta de les mans i tres Mossos de paisà han actuat per evitar una baralla. Ha passat el mateix al tall de l'autopista P7 a Montornès, quan alguns motoristes han perdut la paciència i han increpat els manifestants. La P7 també s'ha tallat entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat. Patrícia Morales, delegada del sindicat USTEC a Santa Coloma de Gramenet, deia això des del tall de la B20.
Entenem perfectament que estan una mica molestos per aquests talls, però desgraciadament és el que funciona perquè realment es posi nerviós el govern i comenci a moure's. Sabem que estan preocupats per les mobilitzacions. Nosaltres quan vam parlar amb la Niubó ja li vam dir que els sindicats l'únic que estem fent és vehicular aquesta ràbia i l'únic que fem és acompanyar aquesta lluita perquè arribi a una negociació real. I és el que hi ha. Tant de bo no haguéssim de fer això perquè ens escoltessin de veritat.
Catalunya al dia.
Un minut per arribar a un quart de dues del migdia. Fins ara hem parlat de les mobilitzacions dels mestres. Canviem ara radicalment de qüestió. La família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per a Santiago La Iglesia per l'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. L'advocat dels familiars, Benet Salelles, ha fet arribar aquest matí l'escrit d'acusació en què també es proposa apartar de la causa judicial, de manera provisional, un altre dels investigats, Xavier Jiménez. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
L'escrit també demana, Marta, que s'obri judici oral contra el principal investigat per aquest crim.
Exactament, l'advocat Benet Salelles ha presentat l'escrit d'acusació un cop s'ha confirmat que ha acabat la fase d'instrucció. En aquest escrit es demanen 26 anys de presó per Santi La Iglesia, el principal investigat, 20 anys per un delicte d'assassinat amb traïdoria i 6 més per detenció il·legal. La família sempre l'ha considerat el responsable del crim de l'Helena Jubany el 2 de desembre de 2001. Aquestes peticions de pena coincideixen amb les de la Fiscalia. A l'escrit d'acusació també es demana una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la jove mataronina. Pel que fa a l'altre investigat, Xavi Jiménez, es proposa apartar-lo en aquesta fase del procés i es demana el sobreseïment provisional. Hi hauria indicis que va participar en l'escrit dels anònims que va rebre la víctima, però això no apunta, diu l'escrit, a la seva participació directa en la mort. Benet Salelles demana l'obertura de judici oral amb jurat popular i proposa 30 testimonis per part de l'acusació particular, entre els quals hi ha familiars de l'Helena, membres de la Unió Excursionista de Sabadell, on pertanyien víctima i investigats, veïns del bloc on van trobar el cos i diversos pèrits científics. Santi La Iglesia va sortir en llibertat provisional amb mesures cautelars el 8 de gener passat. La seva parella, el 2001, era Montserrat Careta, que es va suïcidar a la presó on era per aquest cas.
Aquest feminicidi que ens recorda que la violència masclista és molt present i aquí en tenim dades. Amb 2.401, les denúncies per violència masclista al Baix Llobregat van arribar al seu màxim l'any passat. Els partits judicials de la comarca van tramitar el 2025 65 denúncies més que l'any anterior. Això és un increment de gairebé un 3%, segons el Consell Comarcal del Baix Llobregat, que registra totes les dades sobre aquest tipus de violència. David Àngela, sabem per què augmenten aquestes denúncies, malgrat totes les campanyes per combatre aquesta xacra?
Hola, bon dia, Quim. Doncs aquest increment de denúncies no equival a un increment dels delictes. Segons Lucía López, responsable de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, aquest indicador no significa que la situació estigui empitjorant. Diverses causes, com més sensibilitat o més canals per comunicar aquests fets, explicarien, segons el seu criteri, aquest increment de denúncies.
Que la gent està més informada, que coneix més el sistema, el circuit local de violència, que hi ha també més recursos, perquè és cert que hi ha més recursos i que hi ha hagut també una aposta continuada a fer polítiques públiques en aquest sentit, a reforçar els circuits de violència i a tenir una xarxa més forta en aquest sentit assistencial i que poder per això també créixer.
A més, el Consell Comarcal disposa cada vegada de més dades i això permet fer una radiografia més precisa, segons Lucía López.
No només fem una explotació de les dades del Consell General del Poder Judicial, sinó que, mica en mica, també s'estan fent més estudis i més anàlisi dels recursos públics dirigits a les dones víctimes de violència i se fa una explotació estadística d'aquests recursos que abans no es feia. I també tenim la reedició d'enquestes que es fan cada X temps com l'enquesta de violència o l'enquesta de violència sexual de Catalunya.
L'estudi també evidencia que creix el percentatge de denúncies dirigides a homes de nacionalitat estrangera, una circumstància que López atribueix al creixement del volum d'estrangers i al fet que les víctimes també ignoraven els canals per denunciar.
L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones en el procés de regularització de migrants i a partir de demà els residents de la ciutat sense padró també podran demanar papers a la Fira de Montjuïc, pràcticament un mes després de l'inici del procés. Marriera, bon dia.
Molt bon dia. La tinent d'Alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha avançat que dels 24.000 informes de vulnerabilitat tramitats fins ara, 10.000 s'han fet de manera online a persones ja ateses pels serveis socials. La novetat és que a partir de demà, com deies, també atendran persones sense padró que puguin acreditar, això sí, la residència a la ciutat, com explica Gil.
I ara el que estem fent és muntant el dispositiu de la següent fase. En aquests moments estem atenent des d'aquí persones amb residència a Barcelona, també a partir de demà que no tinguin l'empadronament però que puguin acreditar aquesta residència a la ciutat, i per tant necessitàvem, com dèiem, d'un espai i d'uns professionals que facin doncs, aquesta comprovació de documentació.
El pavelló 2 de Fira de Barcelona funcionarà de 8 del matí a 10 del vespre i serà l'espai central per fer aquests tràmits, i només quedarà una oficina d'atenció al ciutadà, la de Monumental, que continuarà fent també papers per la regularització. Un procés complex que genera molta ansietat, segons el Col·legi d'Advocacia de Barcelona, que asseguren que hauria anat bé una llista orientativa sobre els documents necessaris per acreditar aquests 5 mesos d'estada ininterrompuda a Espanya que es demanen en aquest procés de regularització.
Deu minuts per arribar a 2:15. Avui estava previst el desnonament d'una família d'un pis de Barcelona on una empresa vol fer co-livings. Però, finalment, Carme Clèries s'ha ajornat una setmana.
Sí, és el cas d'una mare separada, la Turi, amb tres fills, que va deixar de pagar alguns mesos, segons el sindicat de llogateres, que li dona suport. Diuen que, malgrat la seva situació de vulnerabilitat, l'empresa propietària, la mateixa que el bloc Papallona, la vol fer fora per llogar el pis per habitacions amb contractes temporals de prop de 1.000 euros i saltant-se les regulacions. Xema Basterra, afectat per la mateixa situació en un altre edifici i portaveu del sindicat, demana l'actuació del govern.
La Generalitat ha de deixar clar a New Amsterdam Developers que el seu model de negoci s'ha acabat i ha d'arribar fins al final amb les inspeccions, els expedients i posar sancions exemplars no només a Sant Agustí o a Bloc Papallona, sinó també a la decena d'edificis que controlen arreu de la ciutat.
La falta d'habitatge, un problema crònic a tot el país. Doncs ara us parlem que a Lleida s'impulsa la construcció de 88 habitatges de lloguer social al voltant del que serà el primer centre comercial de la ciutat. Està previst que les obres puguin començar a principis de l'any que ve i que s'hi pugui entrar a viure el 2029. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
Se sap com seran aquests pisos?
Doncs la majoria tindran dues habitacions i una desena, tres. Tindran entre 52 i 80 metres quadrats i els preus oscil·laran entre els 350 i els 540 euros. Es preveu que hi vagin a viure unes 200 persones. L'alcalde Fèlix Larrosa ha assegurat que aquesta àrea, al barri dels Magraners, on es construirà el primer centre comercial de la ciutat, també contempla la construcció d'habitatges en una zona de creixement urbà.
Quants anys portàvem esperant un moment com aquest? Aquí tenim una de les reserves més importants d'habitatge de tota la ciutat i som a Torresalses, perquè de Torresalses n'ha parlat molt des del punt de vista comercial, però ningú parlava de que aquí darrere i al voltant hi haurà molt habitatge. I Torresalses és un sector estratègic pel futur de Lleida, perquè ens dona més connectivitat.
Els 88 habitatges de lloguer assequible que s'hi construiran formen part dels 800 pisos socials que impulsa l'Ajuntament. A la zona també s'han adjudicat, de moment, 12 solars per la construcció d'habitatges unifamiliars.
Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
I a Barcelona, els veïns de Ciutat Vella denuncien que el nou pla d'usos del districte afavorirà l'aparició de més negocis encarats al turisme. Denuncien que s'ha posat molt el focus en la limitació de negocis com botigues de cànnabis, de fundes de mòbil o de manicura, però que s'ha amagat que hi haurà més permissivitat per a activitats vinculades a l'oci nocturn, al turisme i la restauració. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Doncs, segons ha explicat el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, en Miquel Borràs, sembla que amb el nou pla d'usos es facilitarà l'obertura d'establiments de lloguer de patinets i bicicletes o de locals on deixar les maletes en una taquilla durant tot el dia. A més, es podien autoritzar fins a 7 noves discoteques.
Una opció que seria possible gràcies a la reducció del radi de distància entre aquests locals que planteja l'Ajuntament. Obre la porta a concentrar encara més activitat nocturna en carrers que ja suposen una pressió molt forta. També es preveu flexibilitzar activitats comercials en zones estratègiques com la Rambla i Via Laietana i facilitar l'entrada de grans marques i sectors econòmics d'impacte social alt en espais cada vegada més densificats.
Els veïns denuncien que l'Ajuntament els amaga informació i que els enganya, sobretot, diu Miquel Borràs, a Ciutat Vella.
Això ens està passant no només amb el pla d'usos, ens està passant al parc de Ciutat Vella, amb el pla Andressa, amb la notícia de que havien limitat l'arribada de creueristes i ara resulta que estan augmentant encara més, ens trobem que ens enreden. Llavors, això ens comença ja a emprenyar bastant, no? En aquest cas, el que proclamen públicament, podem estar molt d'acord, però després et vas mirant el que pot venir darrere i et vas trobant sorpreses.
Els veïns fan una crida als diferents grups municipals perquè aturin l'aprovació del nou planejament. A hores d'ara, Esquerra i Comuns ja s'hi han pronunciat en contra.
Els veïns de la Vall d'Aran podran decidir quins són els projectes que ha de prioritzar el seu govern en els propers 5 anys. Es tracta, Sofia Cabanes, d'un procés de participació ciutadana que ja va funcionar amb èxit durant la Covid i que ara es torna a impulsar.
Bon dia, Quim. Exacte. Gràcies a aquell procés de participació es van iniciar projectes que ara són una realitat, com un centre d'innovació o un espai públic de coworking. 5 anys més tard, aquella experiència, ara es vol repetir el procés, també perquè els temps han canviat. Clara Estrada, tècnica d'innovació del Consell General.
Mon nou hem de Cunde, que en 5 anys els reptes d'Aran s'han transformat, ara ho hem nou i reptes, ara gent li preocupen d'altres causes.
De l'anterior procés de participació es van aplicar, segons defensa el govern aranès, el 90% de les propostes. Oriol Sala, conseller d'Innovació.
Nosaltres haguem recebut de la millor manera les propostes ciutadanes, com ha dit, el 88% d'eres s'han desenvolupat, a crobo d'idea que ha estat una huella de ruta que no haguem volgut deixar a darrers de costat.
Ara es convocaran trobades presencials amb diferents sectors de la societat aranesa, però també es faran enquestes individuals per facilitar-ne la participació.
Ja no ens taparan més la boca, perquè la infermeria ha de dir la seva, perquè les infermeres ja no callem.
Les infermeres ja no callem.
Amb aquest lema que sentim, les infermeres ja no callem, les professionals s'han manifestat a les 4 capitals catalanes per reivindicar la seva feina i exigir millores salarials i professionals. Ho fan en el dia avui, el Dia Internacional de la Infermeria. A Girona s'han concentrat davant les portes de l'Hospital de Santa Caterina, de Salt. Anem cap allà, Núria Paraire. Quines reivindicacions han detallat?
Hola, bon dia. Doncs mira, ens expliquen que cada vegada la població viu més anys i això fa que hi hagi més necessitats sanitàries que els professionals d'infermeria han d'assumir, tot i que diuen que no se'ls compensen econòmicament. Ens ho detalla el secretari provincial a Girona del sindicat SATSE, David Oliver.
Tot això doncs, ens va caient doncs, des d'espirometries, des de proves funcionals, d'altres coses que anem assumint, però sense que ningú, doncs, només amb un petit protocol, amb una formació d'una horeta, doncs ja se'ns encarrega que ens en fem càrrec d'això. Quan això a nosaltres ens preocupa i això ens provoca aquest estrès, diguéssim, físic i mental, sobretot.
Concreta que la manca de millores fa que hi hagi professionals que deixin la feina. Alguns més joves que, en començar, veuen que no és el que s'esperaven, i altres, també joves o més grans, que marxen a altres països europeus on estan ben valorats, tenen bons sous i ràtios més altes, és a dir, que hi ha més infermers per cada 1.000 habitants i, per tant, la càrrega de feina és més assumible.
I els treballadors de Nissan a Catalunya fan avui una assemblea per debatre sobre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO, que preveu fer fora 211 treballadors. És gairebé el 40% de la plantilla que té actualment a Catalunya, Mireia Sala.
La multinacional nipona ha concretat l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà el centre de la Zona Franca, però sobretot el magatzem de recanvis del Prat, on suprimirà 110 llocs de treball, el 90% dels treballadors que hi té. Els sindicats denuncien que Nissan està fent un desmantellament progressiu del centre. I el conseller d'Empresa, Miquel Samper, confia que la bonança econòmica permeti minimitzar l'efecte d'aquest ERO.
Pot haver-hi un procés d'ERO amb una empresa, però tenim possibilitats molt, 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 molt grans a dia d'avui que aquestes persones que han perdut la feina puguem trobar-li altres feines i que, per tant, doncs, la incidència amb la seva vida personal doncs, sigui el menor possible.
Els sindicats alerten que la mitjana d'edat dels treballadors del magatzem de Nissan al Prat és de 53 anys.
I els empresaris de Tarragona creen una nova patronal després de l'enfonsament de l'anterior pels deutes econòmics que acumulava. El nou president, Xavier Rigau, ha dit que un dels problemes que es troben els empresaris és la manca d'actitud i coneixement dels treballadors novells a causa d'una escola, ha dit, massa tova. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
En què es basa per dir això?
Doncs mira, a veure, Rigau considera que els alumnes que surten de la formació professional i de la universitat arriben sense el que necessiten els empresaris, per això fa aquesta petició.
Que els mestres recuperin l'autoritat és bàsic perquè les pròximes generacions que es vindran a les empreses tinguin la formació i l'actitud adequada. I jo crec que part dels problemes que nosaltres ara tenim ve de l'ensenyament.
Una vintena de companyies i associacions empresarials han creat FUET, un nom curiós que surt de Foment Empresarial del Camp de Tarragona. Agafa el relló de la CEPTA, la Confederació Empresarial de la província de Tarragona, que va desaparèixer fa un parell d'anys perquè no va poder afrontar els deutes econòmics. La nova patronal ha defensat la construcció de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i Tarragona i l'allargament de la vida de les centrals nuclears.
I atenció ara amb aquesta notícia. El protagonista és Leo Messi. El futbolista argentí, l'estrella, ha comprat les antigues galeries Via Wagner, situades al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona i abandonades des de fa dècades. Primer va ser el Cornellà, ara aquestes galeries. La seva intenció, Jordi Canal, és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer.
Sí, l'operació per valor d'11,5 milions d'euros s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Socimi Edificios Ross Tower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Les galeries Via Wagner, de 4.000 metres quadrats i una terrassa, es troben en estat d'abandonament des que va tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris dels locals, prop de 90. Una empresa d'inversió els ha anat comprant aquests anys fins a tenir el control total de les instal·lacions i és la cara les ha venudes a Messi.
Sembla clar, doncs, que Messi, un cop acabi el seu periple a Miami, als Estats Units, té molt clar que tornarà a Barcelona. I aquest any hi haurà portes obertes al Port de Barcelona al cap de setmana del 30 i el 31 de maig. S'oferiran 5.000 visites guiades per terra i per mar que es podran reservar, apunteu-vos-ho, a partir del dia 19 de maig. Port de Barcelona, Joan Garcia, quines novetats té aquesta tercera edició?
Doncs seran dues. Visitar el far del Llobregat, al marge esquerre del riu, prop de la desembocadura, un dels més antics que encara funcionen, i una novetat sorprenent, un ball d'embarcacions, que es podrà contemplar des del moll Barcelona del World Trade Center dissabte dia 30 a les 12 del migdia. Anirà a càrrec de vaixells remolcadors, amarradors i de pràctics que es mouran i tiraran raig d'aigua a ritme de la música. És la primera vegada que es fa en un port de l'Estat. A banda, hi haurà visites clàssiques, les marítimes amb golondrina, en autobús a terminals de contenidors i a peu, teatralitzades al moll de la fusta. En total s'ofertaran 5.000 visites que es podran reservar a partir de dimarts que ve, dia 19, al web portdebarcelona.cat, portes obertes, amb una aportació simbòlica d'un euro que anirà destinada o bé a la Fundació CRAM de recuperació d'animals marins o bé a l'associació Estela Maris de suport a tripulacions de vaixells. El president del port, José Alberto Carbonell, ha explicat què es pretén aconseguir amb les jornades de portes obertes.
Aquesta jornada de portes obertes, que són experiències que hi ha a molts ports, especialment el que és al nord d'Europa, ens ajuda a donar a conèixer quina activitat fa el port, perquè el port, a banda de ser una activitat industrial i logística de primer ordre, també som un espai de la ciutat on més de 40.000 persones doncs, hi treballen cada dia en aquesta infraestructura, que és capdalt per la competitivitat del nostre país.
Diumenge 31 se celebrarà la 10a edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
I a aquesta hora, com és habitual, cada dia fem un repàs, un cop d'ull, a la web i a l'aplicació de 3CatInfo. Marc Vidal, bon dia.
Què tal? Bon dia, Quim.
Què és el més vist?
Doncs mira, avui
deixa'm, el que està... Abans, deixa'm una cosa. Deixa'm pronosticar-te
sí.
Que demà la notícia més vista serà Messi compra les galeries sí, Via Wagner.
Justament la notícia que acabem d'escoltar, que estem sí. A punt de publicar també la web doncs, del 3CatInfo. Ho veurem, ho veurem.
A veure,
demà ho repassarem amb l'Estel.
Correcte.
Escolta'm, estem seguint aquesta vaga de mestres, de docents a Barcelona, aquest primer dia de vaga tot Catalunya. Millores laborals ja és el titular que tenim ara al 3CatInfo. Avui també estem pendents d'aquesta Casa Batlló, que restaurarà la tercera planta, i en aquesta web app del 3CatInfo doncs, podeu veure com ha quedat a l'interior.
L'original,
sí, 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 és un patrimoni bastant impressionant. En vam parlar també ahir. I avui també us oferim la possibilitat de combinar arquitectura i gastronomia a la web de, i a l'app del 3Cat Info, perquè hem fet cuina d'estrelles Michelin en espais que són Premi Pritzker. És un article que també podreu llegir a la web i l'app del 3Cat
Info. Alimentar-te pels ulls i
sí,
per la boca.
Sí, sí, correcte. I aleshores és bastant interessant com es combina, no?, tots els, allò, els cinc sentits, per entendre'ns, eh? Escolta'm, i fa un any parlàvem de, del que era el que anomenàvem turisme de tatuatges a Barcelona. No sé si recordes aquest tema que vam fer l'any passat. És a dir, és gent que...
No me n'he fet mai cap i, per tant, doncs,
És un tema interessant, és a dir,
no.
Gent que només ve a la ciutat per fer-se un tatuatge. Per això li vam dir
turisme de tatuatges. No?
Fins i tot s'arriba a dir que hi ha gent que s'emporta un tatuatge com si fos un imant de la nevera, perquè n'hi ha de petits que es fan gairebé in situ i en un moment...
Turisme sanitari, turisme de comiat de solters,
cas, sí, doncs s'hi afegeix aquest,
perquè no de tatuatges,
perquè també es diu...
També hi ha certa reputació de bons tatuadors.
Això t'anava a dir, a la ciutat de Barcelona hi ha reputació correcta, doncs, tatuadors famosos, i hi ha gent que fa aquest peregrinatge per venir aquí a fer-ho.
En comptes de comprar-se l'imant de la nevera, s'enduen això.
Sí, no és molt més car, diu l'article, eh? Vull dir que, en fi, depèn de quin imant.
Molt bé, de moment no m'has convençut per fer-me'n cap.
Ja veurem, a veure, demà et dic exactament què passa.
I demà a veure què ha passat amb Leo Messi.
Molt bé.
Moltes gràcies, adéu, Marc, bon dia.
Adéu.
Catalunya al dia.
Passen 5 minuts de 2:15. Ja us n'hem fet un petit tast a la portada, molt petit. Ara us ho expliquem amb detall. El Papa tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. Ho ha sabut 3Cat Info i us ho explicarem amb detall. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la Torre de Jesucrist que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. Anem a buscar més detalls d'aquesta primícia que ens porta des de Tarragona a la Colla Ballester. Colla, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs, segons hem pogut saber aquí a 3Cat Info, ciutadans, com deies, del territori d'origen de Gaudí, financien aquest bastó, que és una fèrula papal, perquè Lleó XIV el faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, escultor i joier, que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià, justament, explica a Catalunya al dia com serà aquest bastó.
A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que estarà fet amb un material ceràmic acrílic d'un color similar, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats. Després, més avall, aquesta creu estarà subjectada amb una peça de plata amb formes de la façana del naixement.
La fèrula té molts més detalls, com formes de la façana del naixement, incrustacions de pedres originals del mas que la família tenia a Riudoms o el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents, i també una tortuga.
La part que tocarà a terra hi haurà una tortuga de plata, que és la tortuga terrestre que hi ha a la porta del naixement. La tortuga aquesta aguanta una columna, doncs això representarà que estarà aguantant el bàcul. No sé si ho va pensar, que ja sabia que les obres anirien a pas de tortuga, això no ho sé.
El Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona, i ara s'hi han afegit feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet. Faltarà que el Papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
Ell té el seu bàcul. Ara aquí es trobarà un bàcul nou que no hi comptava. Però bueno, ara ja a aquestes alçades del Vaticà ja ho saben, serà una cosa més informal, que si ho accepta serà una decisió personal del Sant Pare.
El bastó representa els dos mons de Gaudí i està pensat per ser utilitzat just el dia que el Papa farà també una ofrena a la tomba de l'arquitecte.
Esperem, doncs, a veure si el Papa l'accepta o no. Gràcies, Colla, bon dia.
Bon dia.
I d'aquestes qüestions de l'Església, baixem a la terra. Els productors de cireres de les Terres de l'Ebre preveuen una bona campanya, fins i tot millor en termes de producció que la de l'any passat. Els agricultors confien en no patir danys per les pluges, ja que les varietats més sensibles ja s'han collit. Anem cap a Tortosa. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Quim, bon dia.
En termes de qualitat, com es preveu, doncs, la campanya?
Doncs molt bona. Això és així per les condicions meteorològiques que hi ha hagut durant el mes d'abril. Ho explica Jaume Leu, que és el responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos aquí a les Terres de l'Ebre.
Un any com enguany, on l'abril ha sigut sec i calent, ha fet que comencem la campanya amb la cidera perfecta per exportar. Ara, aquests dies, ha fet unes pluges i hem arribat en aquest punt de, amb cuidado, ojo el que s'exporta perquè podria haver problemes. L'avantatge és que ja s'han acabat les primeres varietats, que són les més sensibles.
Ara, de fet, ja estan collint varietats no tan delicades com serien la Red Pacific i la Frisco. En termes de producció, les dades que mouen els grans productors són positives. Eduard Sadó és el director general de Serima Cherries, la principal productora.
Veient com han començat aquestes primeres setmanes de campanya i sent conscients del que ens espera, podem arribar, crec, enguany als 4 milions de quilos fàcilment. I que ens permetrà obrir nous clients, créixer amb els clients que ja treballem.
La cirera bàsicament s'exporta sobretot a països europeus com ara Alemanya, Suïssa o els Països Baixos.
Per primera vegada a Catalunya, un advocat arriba als 100 anys mantenint-se en actiu. Tornaré a dir, arriba als 100 anys i mantenint-se en actiu. És de Girona i no és cap desconegut allà. És Ignasi de Ribot i de Valle, que sense deixar mai l'advocacia, també va ser alcalde de la ciutat fins al 1979, fins a les primeres eleccions municipals democràtiques. El degà del Col·legi d'Advocats de Girona, Albert Sierra, destaca que en el seu cas l'edat no és cap problema per treballar amb professionalitat.
Sí, l'exercici és ple, nosaltres encantats de que pugui estar seguint exercint, i a més té una pròpia responsabilitat que sap perfectament quan ho ha de fer i quan no ha de fer-ho. Per tant, per nosaltres endavant, i és un motiu de felicitació i d'orgull que un company compleixi aquests 100 anys, i repeteixo, al principi a Catalunya ens pensem que és el company que més longeu, que amb 100 anys està exercint la nostra professió.
Doncs ara el coneixerem una mica més, perquè del Col·legi d'Advocats li ha fet un homenatge. I allà hi ha anat en Fèlix Martín. Bon dia, Fèlix. On ets ara?
Hola, bon dia. Doncs sóc a la seu del Col·legi d'Advocats de Girona, on el col·legi acaba de fer un homenatge i acaba de fer un brindis. Li acaben d'entregar un diploma a Ignasi de Ribot i de Valle, que ens acompanya a aquesta hora pel Catalunya al dia. Senyor Ignasi de Ribot, molt bon dia.
Bon dia. Què tal?
No està cansat de treballar ja amb 100 anys?
No, estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida. Amb discursos, amb alegries, però amb variants. Marxa de la monotonia.
No és habitual treballar a la seva edat i menys fent d'advocat amb una responsabilitat important.
Veig que estadísticament resulta així, però potser canviarà.
Què vol dir, que cada vegada hi haurà més gent gran treballant?
És clar, jo crec que sí.
Per què no s'ha jubilat vostè?
Per això, perquè no s'ha fet res més que treballar. No sé pintar. A més, havia viscut una època que treballàvem els dissabtes. Ara hi ha setmana anglesa. I a vegades, quan jo era alcalde, que no cobràvem, havia de treballar els diumenges també, a la tarda, per preparar les coses.
Vostè encara va als jutjats?
Sí, sí. Hi vaig anar fa pocs dies, depèn dels assumptes que queden. Porto assumptes de fa 12 anys, que encara no s'han acabat.
Els tràmits duren molt de temps i a vegades els jutjats, a més, el fan esperar, eh?
Els tràmits duren molt de temps i els jutjats no acaben de trobar la fórmula de despatxar les coses.
Això ja passava quan vostè va començar?
Pensi que quan vaig començar a Girona hi havia un jutge de primera instància i instrucció. Prou. I ara n'hi ha molts. Vol dir que la justícia ha augmentat.
I tants que n'hi ha i no n'hi ha prou.
Jo crec que no. I és un assumpte que és el que s'han de plantejar. El que canvien és les lleis, però no els homes.
La seva feina del dia a dia com la resumeix?
Ara el tinc més senzill. El dematí normalment no vaig al despatx. I vaig a la tarda 4 o 5 hores.
Què li sembla que li hagin fet aquest acte d'homenatge aquí al Col·legi d'Advocats de Girona?
No m'ho pensava. Han sigut molt agradables. Sempre m'han tingut moltes consideracions.
Senyor Ignasi de Ribot, moltes gràcies per ser aquest migdia aquí al Catalunya al dia i per molts anys.
Gràcies, que vostè pugui veure.
Molt amable, gràcies.
Déu-n'hi-do, va començar abans que en Perry Mason i encara en peu de guerra. Ara falta un minut i mig per 2:45. La fossa comuna de l'hostal d'Aidí, al Pallars Sobirà, continua sense aparèixer després d'una tercera intervenció arqueològica. Els treballs buscaven les restes de 9 civils executats pels franquistes l'any 1938. Anem cap a Llavorsí, Pau Rovira. Aquest va ser un dels episodis més brutals de la repressió contra la població civil al Pirineu durant la Guerra Civil.
Hola, Quim, bon dia. Sí, les excavacions s'han fet aquest abril a la zona d'Aidí, al terme de Llavorsí, i tampoc han permès confirmar la ubicació de la fossa. Els arqueòlegs creuen que els canvis al terreny, les riuades o la construcció de la carretera podrien haver alterat o fins i tot destruït l'espai on haurien estat enterrades les víctimes. Els fets es remunten al maig del 1938, quan les tropes franquistes van detenir 9 veïns d'Unarre, Escalarre i València d'Àneu. Segons la recerca històrica, van ser torturats i assassinats sense judici aquí, a l'entorn de l'hostal d'Aidí. Entre les víctimes hi havia una dona embarassada i una altra que, segons la documentació, va ser violada abans de ser executada. Fins i tot, diverses persones van morir en substitució d'aquells familiars que havien fugit de la repressió franquista. Amb aquesta ja és la tercera vegada que s'intenta localitzar aquesta fossa comuna. Tot i això, Memòria Democràtica assegura que la investigació continuarà oberta, un fet que celebra l'alcalde del municipi, Josep Vidal.
Pues aquí ja per tercera vegada han estat excavant l'any 2016, el 2023 i ara el 2026 i malauradament no s'ha pogut trobar res. Però espero que continuem ja amb la recerca i que els puguem trobar ben aviat. Bueno, és una reivindicació molt important de cara a la família i a tota la gent de la comarca, que la gent gran que han explicat que van viure els aconteixements.
La fossa d'Aidí es considera un dels espais més importants de memòria democràtica del país per la gravetat dels fets i per l'impacte que encara manté entre les famílies del Pallars.
El pont històric d'Aitona, al Segrià, es començarà a rehabilitar l'any que ve. Dóna accés a zones agrícoles del municipi on es produeixen prop de 100 milions de quilos de fruita anualment. Lleida, Noelia Casellas, feia dècades que Aitona reclamava solucions per aquesta infraestructura que està molt debilitada.
Bon dia, Quim. Sí, el pont que creua el riu Segre, que connecta el poble d'Aitona amb la gran zona fruitera del municipi, on hi ha unes 4.000 hectàrees de cultius. Rosa Pujol és l'alcaldessa.
Un pont que està molt malament d'estructura, que està molt malament de seguretat, on hi passen el 75% dels quilos de fruita del municipi d'Aitona, que hi havia un perill.
La rehabilitació serà fruit d'un acord amb la Generalitat. Albert Dalmau, el conseller de la Presidència, hi posa terminis i xifres.
Encarregant aquest any el projecte i després fent-se càrrec de la transformació integral d'aquest pont, una actuació que serà més de 4 milions, amb l'objectiu durant aquest any fer la redacció del projecte i després ja licitar i poder començar les obres a partir de l'any 2027.
El pont es va construir l'any 1917 i va ser destruït durant la Guerra Civil. El van refer, però des dels anys 70 que la infraestructura s'ha anat debilitant, sobretot amb les grans riuades del 82.
I Sabadell, la capital del Vallès Occidental, vol ser referent a Europa en formació de restauradors i obre un centre en una antiga nau industrial. L'escola de restauració ocupa 2.300 metres quadrats, està equipada amb l'última tecnologia i ha suposat una inversió de 6,6 milions d'euros, 2,8 procedents de fons europees. Sabadell, Marta Vallès, abans de final d'any, s'obrirà la licitació per gestionar l'escola.
Sí, com ha explicat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, la intenció és que sigui un centre d'excel·lència on vinguin els millors formadors.
Tenim la voluntat i volem ser referent a Catalunya, referent a Espanya, referent al sud d'Europa en formació gastronòmica d'alt nivell a casa nostra. Us deia, volem treballar en una col·laboració público-privada i, per tant, com que volem els millors partners i volem que vinguin aquí els millors, abans d'acabar l'any llançarem aquest espai amb una licitació pública.
El centre al barri de Gràcia de Sabadell s'ubica en un espai emblemàtic, l'antiga fàbrica Sallarès 10, tancada des de fa uns 20 anys. L'escola ja està completament equipada.
Un centre que disposa de 2.300 metres quadrats. Tots els equipaments que veureu aquí és d'última generació, tant a nivell tecnològic com a nivell d'equipaments. També tenim 5 aules formatives equipades doncs, també amb tecnologia informàtica del primer nivell. 32 espais de treball individuals pensats per la pràctica i l'estudi de totes les instal·lacions, cambres de congelació, cambres de conservació, sales de reunions, vestuaris, magatzems i un taller de cuina de gairebé 200 metres quadrats.
També té un taller de bar-restaurant, una aula magna i espais de coworking. Els primers que estrenaran l'escola seran els alumnes de formació professional que fan graus relacionats amb l'hostaleria al Vapor Llong.
I de l'Escola d'Hostaleria de Sabadell entrem ara a la cuina que el grup social 11 té a la seva seu a la ciutat de Lleida.
Si necesitamos más intensidad...
Encender 7, encender 8...
Venga, pero dejamos así. Venga. Y cuando empieza...
Electrodomèstics que parlen i aplicacions de mòbil descriptives són clau perquè les persones amb problemes de visió puguin ser autònomes a la cuina. Avui a Lleida ha provat l'experiència de cuinar a cegues un dels xefs més reconeguts de la ciutat, Gonzalo Ferreruela. Estela Busoms, bon dia.
Hola, Quim.
I quin era el menú?
Doncs mira, arròs amb verdures i peix amb romesco. I Ferreruela ho ha cuinat amb els ulls tapats amb un antifaç i amb l'ajuda d'una vitroceràmica i una fregidora d'aire que van donant indicacions.
Temperatura de freidora alta. Encendido.
La tecnologia és una meravella. La tecnologia permet pues, suplir part d'aquestes carències que tenim amb l'absència del sentit de la vista.
I la Geraldine és una de les usuàries reals que avui ha fet d'ajudant del xef.
Ella te va diciendo cómo puedes... O sea, la temperatura, el tiempo, también te avisa cuando puedes dar la vuelta a lo que estás preparando. Nos facilita mucho la vida.
Tot plegat s'emmarca en una setmana en què el grup social 11 dona a conèixer com la tecnologia ajuda les persones cegues o amb discapacitat visual greu en la seva vida diària. Les eines hi són, però també cal que empreses i institucions pensin a integrar-les, segons la delegada a Lleida, Arantxa Vallespí.
I la veritat que són eines que ens ajuden molt, per això dic que la tecnologia és dual. Per una banda, ens obre un munt de portes i per una altra banda, doncs ens costa encara arribar a explicar-li a la gent que tot ha de ser accessible.
La intel·ligència artificial també té el seu paper en aplicacions de mòbil que descriuen què tenen davant com si fossin els ulls dels usuaris.
10 minuts per les dues. S'ha aturat el trasllat de sorra des de la platja de Coma-ruga fins a la de Calafell per protegir el corriol Coma-negre, una espècie Cama-negre, si ho digui bé, corriol Cama-negre, una espècie d'ocell amenaçada. Es feien camions per la platja, però els agents rurals han ordenat aturar-lo pel naixement d'unes cries d'aquest ocell que fa els seus nius a la platja. L'Ajuntament de Calafell s'ha mostrat molest per la decisió que considera desproporcionada. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Genarriba, bon dia.
Hola, Quim, bon dia.
I en quina fase s'ha aturat?
Ja força avançat. Des de principis d'abril els camions anaven i venien amb tones de sorra des de la zona del port de Coma-ruga, on hi ha acumulacions de sediments fins a la platja de Masmel de Calafell. S'havien pres mesures de protecció dels nius, com posar un vigilant a cada niu per avisar els camioners, però això no ha estat suficient per la Generalitat, que ha prohibit al Ministeri de Transició Ecològica seguir amb aquests moviments. L'entitat ecologista Geben ja havia advertit del risc que suposava per la pervivència del corriol tant la compactació de la sorra com les alteracions vibratòries i acústiques. Ara estan satisfets de la decisió. Ismael Muñoz, president del Geben.
És una bona notícia, però només una bona notícia parcial. És molt bona perquè no tindrà afectació durant la campanya de nidificació del corriol. Però el que reclamem realment és que al setembre també, quan es reprenguin els moviments, aquests moviments no es facin per la platja.
Però l'Ajuntament de Calafell ho considera incomprensible, com es queixa el regidor d'Ecologia Urbana Aaron Marcos.
El que creiem és que són desproporcionades perquè ja hi havia unes mesures que han funcionat altres anys i no entenem per què aquest cop no funciona i de cop i volta enmig d'una obra s'han d'aplicar noves mesures.
I no entenen els criteris que utilitzen els agents rurals.
És l'únic lloc de tot el litoral on s'estan fent obres que s'exigeixen aquestes mesures quan immediatament al costat d'aquesta obra està la del riuet de Coma-ruga i allà no s'estan exigint aquestes mesures. De fet, cap mesura d'aquestes.
Diu que quan els treballs es reprenguin al setembre ja hi haurà massa prop als primers temporals.
I creix el consum i la creació de continguts en català a la xarxa social, segons un estudi, Marc Ruiz.
La plataforma des d'on es genera en la majoria de continguts és Instagram, més que no pas TikTok, que també creix, però s'alimenta del contingut generat per Instagram. I moltes de les publicacions se les troben els usuaris suggerides per la plataforma, perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloret assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i ara per ara no té sostre.
Estem en una fase superinicial. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
Segons Lloret, les dades també indiquen que qualsevol inversió en contingut en català a les xarxes té un retorn immediat.
Es nota aquí que ja comença a haver-hi projectes, per exemple, el de Som Eva, per una banda, les beques Propulsió, els Premis Crit. Jo no crec que hi hagi gaires llengües al món que tinguin tots aquests impulsos tan bèsties i el que estem descobrint és que donen fruit.
La majoria de les visualitzacions, un 75%, les tenen creadors de mida mitjana amb uns 20.000 seguidors. Això nega el tòpic que si vols arribar a més gent has de canviar de llengua. Més aviat, al contrari.
Això és molt diferent al que veiem en altres llengües. Si tu et poses a fer un contingut en català, és més probable que tinguis atenció, interès i potser el puguis mantenir durant més temps.
Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua. A les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
Esports.
Sis minuts per les dues. Temps ara per la informació esportiva. Abdel Serra, bon dia.
Bon dia.
Hores després de la celebració del títol de Lliga, el primer equip del Barça ha tornat aquest migdia als entrenaments per preparar el partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés.
Els blaugranes s'han entrenat aquest migdia i després ha parlat Hansi Flick a la prèvia d'aquest enfrontament. La compareixença de l'alemany l'ha seguit des de la ciutat esportiva blaugrana. Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal? Bon dia. Un Hansi Flick que ha comparegut instants després d'aquesta suau sessió d'entrenament, després de la rua d'ahir. Un Flick que no podrà comptar ni amb Rafinha sancionat ni amb Lamine Yamal de cara a aquest partit contra l'Alavés. Insisteix el tècnic en la necessitat de garantir els 100 punts, d'arribar als 100 punts. Això passa, per diu, per guanyar els 3 partits que queden i, a més, ha subratllat la seva satisfacció per la renovació de contracte fins al 2028 amb opció a ampliar una temporada més fins al 2029.
Que l'equip, que el club em doni la confiança per seguir treballant un o dos anys més. Sent el Barça és bo també limitar-ho i jo ho valoro molt. I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts.
Aquest partit de Lliga de demà, Eudal, arriba amb el títol ja a la butxaca i amb les celebracions pels carrers de Barcelona, que ara molt presents, una celebració massiva, amb la tradicional rua de jugadors i cos tècnic.
Una rua que va estar acompanyada durant el trajecte per unes 750.000 persones, segons dades oficials, i que va durar prop de 5 hores. Frenkie de Jong destacava la connexió entre els aficionats i un equip format en bona part a la Masia.
Sí, yo creo que la conexión es muy buena. Tenemos mucha gente de la casa, de la Masía, que han crecido aquí. Jugadores jóvenes que dan todo por el equipo. Y yo creo que transmitimos eso a la gente. Y se ve con la conexión que tenemos.
Lamine Yamal, per la seva part, agraïa amb aquestes paraules el suport dels aficionats. Són declaracions dels mitjans del club.
Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
La rua va començar al Camp Nou, cap un quart de 6 de la tarda, i es va acabar a les 10 del vespre tocades al mateix estadi. Entre els moments més destacats, cal ressaltar les imatges dels polonesos Stenzne i Lewandowski, que va fer onejar una estelada, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i Lamine Yamal amb la bandera de Palestina.
El Barça juga demà a Vitòria i demà també jugarà l'Espanyol a Cornellà Prat davant l'Atlètic Club de Bilbao.
Els blanquiblaus faran aquesta tarda l'últim entrenament i abans hi haurà la roda de premsa del tècnic Manolo González. Ahir, l'Espanyol va fer oficial el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu. L'andalús va explicar per què aterra ara l'Espanyol just a final de temporada.
Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
I en bàsquet, avui comença la 31a jornada de la Lliga ACB, que es disputarà entre avui i dijous. I ho farà amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa.
Els gironins són desens a la classificació, amb 13 victòries, el Baxi Manresa 12 amb 12. Sentim el tècnic del Baxi Manresa, Diego Campo, parlant de les claus del partit d'avui.
Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, de pick and roll, i el que deia, els últims segons, perquè té molta qualitat.
El partit al pavelló de Fontejau començarà a les 8 del vespre. El Barça, mentrestant, jugarà demà a Granada i el Joventut rebrà dijous l'Andorra.
I acabarem amb un apunt de waterpolo i del Club Natació Sabadell.
El Club Vallès ha escenificat aquest migdia un canvi de cicle amb el comiat de cara a la pròxima temporada als dos equips de waterpolo. A l'equip femení, David Palma no continuarà com a entrenador després de 9 temporades i de guanyar, entre d'altres, 3 títols de la Champions. I Quim Colet no seguirà l'equip masculí després de 8 anys al capdavant, durant els quals destaca l'Eurocup masculina guanyada per l'equip sabadellenc.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
I avui acabem amb el couplet, el gènere musical que va tenir la seva època daurada durant els anys 20 del segle XX, i que aquí va donar perles com La Marieta de l'Ullviu, Baixant de la Font del Gat o Remena Nena. Demà a les 6 de la tarda, al Teatre Cursal de Manresa, el cor Tu t'hi veus i representarà l'espectacle No em toquis el couplet, amb totes les entrades exaurides, ja per cert. El show encadena els grans èxits d'aquest gènere amb una veu en off que repassa la seva història. Doncs amb el couplet acabem, ho deixem aquí per avui. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la 1 del migdia. Molt bona tarda a tothom.